Serà jo, no? Tard o d'hora arribarà al punt d'inflexió.
Bueno, per tant de punts d'inflexió, sí. Xavi, amb ell parlarem del, que, del partit que tenim tant, el proper diumenge. Xavi, gràcies per acompanyar-nos.
M'alegro que estigui ahí el del Mas, també. M'alegro que estigui aquí, que miro el seu, seu Twitter per fer les alineacions. Molt bé, eh?
I li fas cas o no a les alineacions?
No, la veritat que no massa. Ah, eh? Després va, passa el que passa.
Sí, sí, ara començo.
Però és culpa al césped.
Ja, ja, sí, bueno, quan no és el césped...
El sol...
Compte, Xavi, que a Madrid ja saps que et diuen el jardinero, eh?
Però, i què? Si és veritat, si he anat a cuidar jo, jo sóc el que planta, jo poso les semilles del césped, la porto jo, i el césped també a casa meva és artificial, no, no dona tant, no dona pa tant, però està bé, home, està guapo.
Bé, veurem, i preparem-nos, hem de posar-nos armilla i casquet, perquè ara als cinemes tenim una pel·lícula bastant de moda, amb grans batalles, com és Napoleón. Però diumenge, al Camp Nou, s'hi acosta una batalla plena de tensió, sobretot amb Joao Félix. Perquè a les últimes hores hi ha hagut declaracions de diferents integrants de l'Atlètic de Madrid parlant de Joao Félix. Saúl, per exemple, Griezmann, els tambors de guerra van començar amb el president del club, Enrique Cerezo, que en un acte d'homenatge que van fer-li pels seus 75 anys va deixar-li aquest, entre cometes, recadet a Joao Félix.
¿Te imaginas a Joao Félix celebrando un gol con el Barça y al Atlètic?
Me imagino, cuando se mete un gol, pues siempre es una alegría. Yo espero que no lo celebre.
Espera que no el celebri contra el Porto. Va fer un petó a l'escut i li van preguntar a l'arguero si tem que també, si marca diumenge, pugui petonejar l'escut davant del seu ex.
Y si marca Joao Félix y se besa el escudo, ¿usted mira para otro lado? ¿Se le va a hacer un poco el estómago así raro o no?
Bueno, no lo sé. Tú ten en cuenta que hay muchos jugadores que besan el escudo y otros que no lo besan. Yo no sé exactamente, Joao, qué es lo que tendrá en su cabeza en este momento. Ya hace dos años que no le veo, un año que no le veo. Pero yo creo que realmente él, si besa el escudo del Barcelona, es porque sienta el Barcelona. Si no, no lo besaría.
Fixeu-vos el que va dient, eh? Diu, hace dos años que no lo veo, es veritat que ojos que no ven, corazón que no siente, però jo crec que l'afectarà. Però, atenció...
Don Maki, el Cerezo, Maki.
Sí, i és molt amic del president del Barça, deixa la porta, eh? I jo crec que també de Xeverria i pot haver carana. Però la cosa, insisteixo, no acaba aquí perquè Joao Félix ha rebut de Griezmann, ex del Barça. En declaracions a Movistar deia que Joao li va faltar ser més constant a l'Atlètic de Madrid.
Cuando llegas aquí sabes el más o menos, ¿no? Cómo es el entrenador, cómo es el equipo... Y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas. Joao había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero es que es el constante y igual pues llegó un momento donde él se cansó, él ya no se veía aquí y por eso ha hecho el esfuerzo y el club también para dejarle una salida.
Més bales, més canons. En aquest cas, un lliga...
Ho diuen per cert? Que sí? Va tocar el 2 de l'Atlético de Madrid per venir al Barça, va fer tota aquella comèdia i ara parla com si fos el gran Atlético, un tio que volia venir al Barça i que va estar al Barça, que ara en parlarem.
És una persona, Toni, que saps que sempre parlem d'amor, que com amic val, com a germà fins i tot, però mai com a parella, Griezmann, perquè t'enganya, et desenganya, ara diu que t'estima, ara diu que no, juga amb les persones, juga amb els sentiments. Saúl Ñíguez també ha disparat. I ha disparat amics i amigues a prop del cor, perquè fixeu-vos, ha dit que Joao Félix, a l'Atlètic de Madrid, hagués pogut fer més coses. I el portuguès l'ha respost, evidentment, d'una forma elegant, però l'ha respost.
Ayer dijo Griezmann, no sé si lo has escuchado,
no.
que en el Atlético de Madrid te faltó para triunfar constancia, que no fuiste suficientemente constante y que igual te cansaste de intentarlo. ¿Estás de acuerdo con él?
Bueno, de acuerdo o no, él tiene su opinión y no voy a comentar.
Saúl también nos comentó también que igual hay cosas que se podían haber hecho mejor. ¿Crees que hiciste cosas que podías haber hecho mejor, que hay otras personas que no hicieron cosas?
Obvio, hay cosas que podría hacer mejor, como obvio, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien, no culpa solo de uno, pero de varios.
Realment Xavi tindrà feina, perquè fixeu-vos que Xavi li va dir: "Ara és tu moment, Joao." Després d'aquestes,
i als 3 minuts va fotre un xitxarro, eh?
Sí.
Vull dir, conya, jugarà... que sóc un motivador.
Sí.
Vull dir, Maki,
hauràs d'ajudar-lo.
Era que la metes.
Hauràs d'ajudar-lo. Àngels, de seguida vaig amb tu, Àlex. Creus que en aquest ambient tan hostil entre Atlètic de Madrid, Barça, especialment en Joao, que juga amb el seu ex, això el pot afectar o al contrari, el pot arribar a esperonar més?
Jo confio que l'esperoni i que veiem una versió de Joao semblant a la de l'inici de temporada, que realment ens va motivar tots i que pensàvem, ostres, quin fitxatge que tenim per aquesta temporada, tot i que s'ha dit, i no s'assembli tant al dels últims partits, tot i que van marcar en l'últim partit. A mi em fa por que el pugui la pressió, perquè és que realment és un jugador que té una facilitat per desconnectar i per no acabar de donar tot el que té, jo crec, a la que no li surt una primera jugada, que em fa patir, eh? Em fa patir el partit de Joao. Si comença a provar-ho, si xuta un parell de cops i no l'encerta, igual se'n va del partit.
Ah, és un huracán, home, és un huracán, és un huracán.
Àlex, en el teu cas, quan eres futbolista i et provocaven o sabies que, per exemple, us tocava jugar contra el Sant Andreu, et motivaves més o anaves una miqueta allò agafadet?
No, hombre, sempre és motivant, això. I en el cas de Joao Félix, que té aquest caràcter així un punt rebel, encara ho farà més. És a dir, al futbolista això li agrada, aquest tipus de reptes. Per tant, hem d'esperar la seva millor versió. Aquí la qüestió serà que no surti sobreexcitat, no? I ara ho dèieu, que amb les ganes de fer més coses de les que realment el partit li pugui demanar. Però que ningú pateixi, és a dir, ell no sortirà amb por, ni tot el contrari, eh? Sortirà amb unes ganes boges de demostrar i de marcar.
Li pregunto a Pedri com veus aquest partit, perquè pot ser un partit de tensió en la gispa.
Me estoy acojonado porque con los ruidos de tambores y tal y como son de leñadores los del Atleti, pues estoy ya aquí en el Castillo Montjuïc probándome ya unas armaduras para jugar con armadura de chapa, para evitar que me den ahí y me vuelvan a lesionar. Y si la cosa no funciona, pues bueno, tendré que ir al médico a decirle que tengo unas molestias en el ojo, que lo noto un poco seco de jugar a la PlayStation.
¿Qué me estás diciendo?
Me estoy bajando. Me estoy bajando.
¿Que te estás acojonando?
Joder, ¿cómo me voy a acojonar? ¿Cómo no me voy a acojonar con esto que son los leñadores? Échame, mister.
Prefereixo que no jugui un partit no, que no, després...
Bueno, però ara que ha començat a jugar, ara no farem
ja,
que no jugui.
Te'l trec a la tíbia, que el nano, tu el veus, que és com una canya de veure...
Jo me declaro...
Eso, Xavi,
me declaro cojo de combate i me quedo nerchoso, eh?
Ara què dius?
Que me declaro cojo de combate i me quedo nerchoso. Me quedo en casa, comentem unes cotufas.
Quédate en casa, nen, quédate en casa.
Realment, hi ha paraules de Canàries, de Pedri, que no...
Sí, no les acabem de...
Que a mi me mordió la lengua.
Manteníem bé, més o menys, més o menys. Però el vocabulari de Pedri... És el...
Me mordió la lengua, me parece que me sale sangre. Si yo con la sangre me desmayo.
Pero si no pasa nada, puedes jugar perfectamente.
Toma, un poco de botiquín, a ver si...
¿Quieres agua?
No, échame un poco de betaine en la lengua.
No, que no pasa nada, no te has hecho nada.
Ya no se lleva, ya no se pone.
Pues alcohol.
Se pone otra cosa.
Sí. ¿Quieres que te motive?
A ver.
Te motivo, venga, va. Vamos, amb la llengua trencada, com la tinguis.
Com motiva, Xavi, l'equip? Per exemple, amb una mitja part, quan has de donar la volta? Aquests partits que...
Sí, estem perdent, Estem perdent.
Bueno, perdem. Habitualment, la primera part, el Barça sempre perd.
Vale.
Tu a la mitja part, arriba el moment, s'ha de remuntar el partit. Què els hi dius?
A veure, maquis. El primer, maquis, que se situïn. Sàpiguen on estan. Qui els hi parla? Maquis. Míticos. Això no va bé. Això no està haciendo una mierda. Esto aquí no estamos haciendo nada.
Els hi dius en castellà o en català?
Vamos a salir a mitges.
A mitges.
Intento parlar en català. Si el Lewandowski em mira malament, parlo castellà.
Vale.
Allà montes. Niños, hem de sortir a fora, a fer-lo bien. Nois, si cal arrenquem un tros de césped. Si cal que arrenquem un tros de césped perquè vagi millor. Si cal que escopiu a terra, que estigui més ben regat. Però aquí hem de fer circular la bola, nens. Hem de fer circular, hem de marcar gols, que el futbol és per això. Vinga, titans, que podeu.
Tu també els motivaves donant dies de festa, no?
Si sí, guanyaven. També. Si no,
ja està?
Sí, ja, amb això ja... ja fem.
Això així, ja... així ens va, no?
Bueno, ja està, no? Que més bo, que dona 15 minuts al...
No,
mira, entre capita l'àrbit, que van al vestidor, que ara cada cop el trajecte fins a allò és més llarg. Van lents. Ja només tens 13 minuts. Treu els dos de sortir després. Ja només te queden 11. Entre que seus, perquè els has de fer seure, el que has de, com un profe de primària, fes-los seure. Va, callaos ja d'una vegada, home. 5 minuts.
No pot, raó, no. Que per cert, hauries d'esbrinar que hi ha una... Perquè és el que soc jo. L'altre dia em vaig adonar que el que surt sempre últim, esperant a que surtin fins i tot l'equip contrari, és el Lewandowski. És el que s'espera a l'últim de l'últim de l'últim. La mania que té.
Per què això?
Per l'autobús de l'inserso.
Segurament, és un tema de superstició. De repetir.
No, ja, però bueno. És una superstició.
Has vist que li va bé? Li va bé, eh? La superstició dels pebrots.
Sí, sí, no, li va rodada.
Us convido, si sou un dia al camp i podeu anar a veure el Barça, mireu quan surten els jugadors, no a la gespa, sinó quan surten del vestidor i han d'entrar al perímetre del terreny de joc, fixeu-vos perquè es ballen autèntiques coreografies i thrillers de Michael Jackson. Però no només es fa a nivell de partit, sinó també a l'entrenament. Salten, hi ha gent que fa dos saltets i trepitja amb l'esquerra, l'altre d'entrar tocant amb la mà, l'altre de fer el senyal de la creu. Està molt
bé. És el més interessant del partit.
I el que deia la mitja part, és l'últim besur és el Lewandowski.
I amb una cosa que té raó Xavi, això se li ha donat raó, és una excusa, el tros des de la gespa fins a la guixeta del vestidor de Montjuïc, realment...
No, és com una excursió.
Sí, és una excursió. Els han posat una gespa fins a dins, és a dir, com a mínim vas trepitjant xespeta, però és llarg el camí. És
jo bastant llarg. Sempre és un xespet. Lo hago en la camilla. Mm? Lo pido ya a la camilla y me lleven la camilla motorizada para no lesionarme por el camino.
Te llevan ya amb el carricoche fin.
Sí, me llevan ya motorizado hasta dentro de la ducha.
L'embolico un paper de vàter.
Hem parlat de dos futbolistes. Sí. Griezmann és feliç a l'Atlètic de Madrid, João Félix és feliç al Barça, però la pregunta, Àlex Dalmas, és per què Griezmann no va acabar de quallar ni va ser feliç al Barça i João Félix no va ser feliç ni va triomfar amb 4 anys a l'Atlètic de Madrid?
Bé, doncs, per qüestions bastant similars, eh? Mira, d'entrada, si parlem de João Félix, jo crec que no casen amb l'entrenador, és a dir, jo crec que des del primer minut amb Simeone doncs no hi acaba d'haver-hi una relació fluida. Ell venia de Benfica, molt jove, acostumat a tenir una llibertat molt gran, o llibertat absoluta dins del terreny de joc, i amb Simeone hi ha uns mínims que cal complir per entrar en el seu pla. Hi ha uns mínims defensius que has de fer. O vigilàncies defensives, està amb el pivot, bé, hi ha una sèrie de sacrificis que tu has de fer i has de complir. I João Félix, que ja el coneixem, és un jugador de moltíssim talent, és un jugador que no és regular, jo aquí estic d'acord amb Griezmann, no? Que té un punt d'irregularitat, i més tan jove com va arribar, i això no li va donar continuïtat, és a dir, no sempre era titular, quan era titular sempre era el primer canvi, i a partir d'aquí doncs la relació no estava del tot fluida. Per tant, és un tema de quota de llibertat. Ell també necessita tenir molta continuïtat en el joc, és a dir, jugar molts partits, però també dins del camp tocar molta pilota, i la proposta de joc d'aquell Atlético de Madrid, que ara ha canviat, ja en parlarem, però d'aquell Atlético de Madrid no era la millor, es tenia més aviat poca pilota i es jugava molt a la transició. Jo crec que hi havia coses que no l'afavorien. Si a més li sumem que, com hem vist a les declaracions, jo crec que amb els companys no tenia socis propers, crec que arribem a la resposta, no? De per què no va adaptar i per què al final ha buscat una sortida. Amb l'arribada de Griezmann, doncs tot això encara se li complica una mica més, perquè Griezmann s'adapta molt millor a tots aquests rols que comentàvem, i en canvi ell no. I si parlem de Griezmann al Barça, jo crec que és bàsicament per una qüestió molt lògica, molt simple, però que és així, i és que conviu a Messi, que és un futbolista que és millor que ell i que trepitja les mateixes zones. Griezmann és un jugador que necessita també llibertat, que li va molt millor partir des de banda dreta i anar cap al centre, i Messi era un jugador que tenia absoluta llibertat per la zona entre línies, partint de la dreta, que ocupava molt el joc del Barça. Crec que és això, crec que va arribar en el moment incorrecte, però és un gran jugador, i això no el va afavorir.
Jo recordo converses amb el Charlie Reixac, aquí al programa, i quan jo li vaig preguntar si fitxaria Griezmann, ella em va dir, jo no el fitxaria, perquè és una posició que, tal com diu l'Àlex, està coberta per Messi, o sigui, no té cap sentit fitxar Griezmann, perquè en el lloc de Griezmann hi ha Messi, tenim Messi, no té cap sentit.
Sí, però Messi va donar la cara per Griezmann i va apostar per Griezmann un any abans, que és quan es fa aquell famós documental
vídeo,
que es fa ell mateix i per la producció.
Produït per Gerard Piqué.
Sí, home, clar, és que, evidentment.
I acaben decidint que la decisió és quedar-se a l'Atlètic de Madrid. I aleshores això va fer que tant Leo Messi com Luis Suárez li fessin la creu, i quan un any després s'incorpora al Barça, més enllà de que evidentment juga a la mateixa posició i que no tenia espai, és que ells no l'acullen al vestidor perquè els havia traït, entre cometes.
Bueno, però, bueno, els havia traït, però aquí, a veure, és que aquí, en el món del futbol hi ha unes traïcions que realment s'ho han de fer mirar, perquè, clar, val, sí, el traeix en una temporada, però a la temporada posterior ve qui va. a Griezmann. I ja no va ser ben rebut i diguéssim que no va estar ben acollit. Perquè en el seu dia va decidir primer quedar-se i després s'ho va repensar.
Exacte, s'ho repensa i aleshores ells ja no l'acullen de la mateixa manera, després no troba el seu espai.
Amb això m'estàs dient que li van fer una mica el buit, li van fer el...
Jo crec que li van fer una miqueta al llit, però després sí que possiblement ofensivament no ens va oferir la versió que estem veient brutal aquesta temporada a l'Atlètic de Madrid, que per mi és dels millors jugadors de la Lliga, però defensivament jo trobo que la feina que feia Griezmann era dels jugadors que més pressionava, o sigui, Messi no baixava a pressionar, Luis Suárez no baixava a pressionar, i Griezmann sí que ho feia, i era un jugador que potser no li sortien les coses endavant, o potser no tenia tantes opcions com altres jugadors perquè no li arribava la pilota, però era el primer que baixava a pressionar i a recuperar la pilota quan la perdien. Mm. Cosa que en Messi, doncs, els últims anys no feia.
Mireu, ahir explicàvem que el Barça prioritza, intentar lligar a Cancelo, que és un futbolista cedit, perquè pel rendiment i per diverses coses. També Joao Félix.
Quan va marcar el gol l'altre dia amb l'Oporto, és un jugador que genera...
Ja t'estàs reconvertint? Sí,
Bueno, les cosetes, sí. Ha reconvertit, que crec que pot fer dues feines, que és la de jugador i després fer unes hores extra, si cal pel Barça, el passatge del terror, perquè fot aquestes cares, realment sembla un psicòpata.
Si
li poses un ganivet a la mà i se'n va al públic i comença a trinxar la gent com el pollastre... El veus, dius, aquest tio no, està bé.
A part, que és el que també ha fet.
El de veure no? Bueno, jo em vaig acollonir i vaig dir, aquest tio, xutxavi,
no sé. El tens que veure menjant xiclet, nen. Foto unes ganyotes.
És que, a més, quan apaga...
La veritat, li va canviar la cara, amb una serra mecànica, en riu tant tu del que serà president d'Argentina, del Milei,
Penseu que quan
els matarà tots,
Quan s'apaga la junta del vestidor, i això Xavi ho sap, només es veuen les dents de Cancelo.
Les dents, sí.
No, posa més a més el foco a sota.
Sí, explica contes
d'anar a dormir.
No, doncs...
Bueno, aquí es vol quedar el Barça, el Joao Félix o el Joao
Cancelo? De fet, està prioritzant i està intentant avançar, ja vol deixar-ho lligat al gener, la continuïtat, veurem amb quin format, però continuïtat dels dos portuguesos,
Jo no correria tant, no sé què em pensa en aquest cas l'Àngels i l'Àlex, però jo m'esperaria a final de temporada.
Fixeu-vos, perquè hi ha alguns mitjans que ja comencen a publicar xifres i la cosa cada cop sembla Black Friday cada dia, perquè fixeu-vos, fa ben poquet parlàvem de Joao Félix, 80 milions d'euros, ara en parlen de 40, la meitat. Ahir dèiem Joao Cancelo que a partir d'uns 25, el Pep Guardiola deia sempre, 25,
avui
ara, ja són 15.
15, bueno.
I s'ha de 11, que el Barça ofereix 11.
I saps què crec que està passant?
Sí, és una cosa que no s'entén. Quan juguen menys, a mesura que van jugant, baixa el preu.
Això és l'invers. Saps què penso que passa, Toni? Avui fa un any aquest mes fa un any aproximadament, que vam haver de malvendre o de mal retornar a Griezmann per només 20 milions d'euros quan era 40. Perdoneu. M'ha passat un Quim Robert que li va fer una cata de
tanyo. Pollo Campero.
Que gran. Doncs jo crec que ara l'Atlètic de Madrid pensa, si nosaltres a Griezmann vam haver de mal retornar per entendre'ns, ara, escolteu, si volem a Joao Félix, parlo de Joao Félix, ostres, intentem fer una rebaixa també perquè no el voleu vosaltres.
Això particular, és que el jugador també jo crec que té un paper molt important aquí en la pressió que ha de fer ell per dir, jo em vull quedar, per tant...
Però aquí està destapant una cosa a l'Edgar,
que
potser quan el Griezmann va tornar a l'Atlético de Madrid, potser es van fer uns pactes que no sabem de ja pensant en un futur de Joao Félix, és a dir, que el preu estava disfressat d'alguna manera per fer aquest intercanvi, no, president?
Hoy por ti mañana por mí, claro.
Bueno, ho dic per això, perquè si al final Joao Félix resulta tan econòmic, hi ha una cosa que aquí la cosa no casa. Clar, que jo m'agradaria preguntar-li a l'Àlex si ja fitxaria, és a dir, confirmaries que es queden al Barça Joao Félix i Joao Cancelo ja ara al mercat d'hivern?
Jo tampoc correria tant, En el cas de Joao Félix, a mi em sembla que és un bon jugador, però no és el jugador ideal per al Barça per jugar en aquestes zones. Crec que hi ha opcions millors. Un altre tema és que les limitacions econòmiques et portin aquí com ho va fer ja a l'estiu, no? Però amb Joao Félix per un cantó.
No si regalat, Àlex, Són 40 milions tirant baix. Vull dir que tampoc és una banda.
Per això et dic. per això et dic que vaja, que jo no correria. I en el cas de Cancelo, a mi em sembla que és a dir, si posats a prioritzar, jo abans Cancelo que Joao Félix, a dia d'avui, a mi em sembla un jugador més interessant, també té el seu risc, perquè és un futbolista que també és bastant caòtic, és anàrquic, que necessita una sèrie de límits, però em sembla que és un jugador que la seva posició no n'hi ha massa, es pot ser més diferencial,
però quina és, perquè dia, no? Ja, ara ja és lateral esquerre, perquè jo arribo a un punt que Cancelo va arribar per ser lateral dret, l'hem tingut d'interior i ara al mig del camp i ara és lateral esquerre.
Ara resultarà, Àngels, que hem de buscar un nou lateral dret.
Home,
sí, sí. És que dius, bueno, és que això sembla de riure.
Bueno, jo estic jugant al Tetris, a mi que m'expliques. Jo,
si bueno, ja, però a veure, si vam fitxar Cancelo...
Em cau una barra de 4, doncs l'he de ficar una barra de 4.
Però a veure, Xavi, quan vam fitxar Cancelo, jugava de lateral dret, sí, i ara sí, resulta aquí. Que és el que diu l'Àngels, que el tenim de lateral esquerre, vull dir que...
És que he jugat de lateral dret, que és on va venir, sí. D'extrem dret, d'interior dret i de lateral esquerre.
Bueno, nano, faig proves, jo què sé, si em la joren 4 pavos, doncs jo he de fotre...
Ara, almenys ha demostrat tenir més tècnica al centre del camp que Francesco Coco, el nostre padrí, perquè el Charlie Reixac, el nostre bon amic...
El padrí del programa és Francesco Coco.
Un dia li va dir, Francesco, tu tienes que cobrir el 21.
Mm. Això què li va dir?
El Coco, el Reixac li va dir al Coco, sí, tu tienes que cobrir en un partit de Champions el 21. 21, i no el deixis anar. Mm. I aquest 21 rondava al mig del camp, clar. Quan el Barça anava sense pilota, cap problema, perquè era una lapa, però quan el Barça tenia la pilota i el Coco es trobava a la posició de Guardiola, no, realment no sabia ni què fer amb la pilota, i havia de donar-li al porter. Almenys Cancelo, quan es troba pel centre del camp, sap què fer, té cert criteri per jugar i té tècnica. Abans d'anar amb l'Àlex Dalmas, que ens farà un informe, i abans de que ens posi la Pol Cos a tots, Àngel, vaig amb tu.
La Pol
Àngels?
Cos? Per què hem de posar
sí,
la Pol
perquè
Cos?
Perquè crec que l'Atlètic de Madrid no és... Ai, ai, ai! ...com els de les temporades recents, eh?
És que a mi, entre avui veia programa, des de luego.
Sí,
el rumbo lonco que cantava fora del Madrid i ara
no et preocupi que tenim una bona notícia al final que és que el Barça està fent molta
està
caixa amb el memorabilia
ja estaré mort,
bueno, sí, però si aquesta és la bona notícia bueno. Si aquesta és el plat fort, noi, que has de fer molta caixa amb les rampoines de l'estadi. Vaya manera d'il·lusionar la colorada, xato.
Doncs, Àngels, arriba un Atlètic de Madrid líder al seu grup de Champions, virtualment també com a primera grup, o depèn de si mateix, a la Lliga és tercer, mateixos punts que el Barça i un partit menys. A tu t'espanta, et preocupa el partit de diumenge?
A veure, jo crec que al Barça se li dona força bé, l'Atlètic de Madrid. Hem vist grans partits de futbol contra l'Atlètic de Madrid, grans golejades per en dues parts, de partits allò que acabaven 5-4, 3-4, vull dir, molts gols en aquests partits. Jo crec que el Barça, que també ve d'una bona notícia, d'una pujada moral, perquè ve de classificar-se als vuitens de final de la Champions després de 3 anys, sortirà per totes, perquè sap que és vital, que l'Atlètic de Madrid té un partit menys, i... Aquest Atlètic de Madrid realment és un equip molt sòlid, no va començar massa bé, però crec que s'ha retrobat amb si mateix i que és molt sòlid. A mi el que em preocupa és que no encaixa gols, i a nosaltres ens costa molt marcar gols. Vull dir, no és un rival que digui se'ns dona malament, però crec que s'ajunten dos elements que ens van malament.
Bueno,
que el Barça li costa marcar i que l'Atlètic de Madrid... no encaixa.
Ara li preguntarem primer a l'Àlex, després a Xavi Hernández, ens explicarà una mica com enfrontarem, com plantejarà aquest partit del diumenge. Ara ens ho explicaràs.
Firma 0-0 o no? Firma 0-0?
Home, doncs no. Començar 0-0.
No parlaríem de punt d'inflexió.
També per seguir tercers i fer punt d'inflexió a partir d'aquí.
Home, no, és que el punt d'inflexió el aneu posant tant temps que al final arribarem a final de temporada.
Àlex, traiem la carpeteta, els apunts que tens i
il·lumina'ns. Què vols dir? Que ens generarà un cert pànic amb l'Atlético de Madrid?
Com a mínim ha fet una radiografia i vull saber si el diagnòstic és positiu o és per tremolar, Àlex.
Home, ni una cosa ni l'altra, no? És a dir, en futbol sempre es diu que abans de començar tots els partits es guanyen. Per tant, aquest punt d'optimisme sempre l'hem de tenir. Ara, també és veritat que l'Atlético arriba molt bé, en molt bon moment, que és un Atlético diferent i que és un equip que serà molt complicat. Jo crec que serà molt complicat. L'altre tema és que ho pugui mantenir durant tot l'any, perquè l'Atlético de Madrid ja ens ha acostumat a fer temporades com aquestes, on hi ha trams de temporada que està molt, molt bé, però després li costa mantenir aquest nivell. Ara mateix és un equip que ha fet un pas endavant en pilota, també. És a dir, ha pujat els percentatges de possessió, ha pujat la quantitat total de passades, ha pujat la quantitat de gols que marca, i és un equip més alegre. Jo crec que hi ha hagut, bé, Simeone ha donat aquest passet endavant, però jo crec que hi ha jugadors clau que s'han incorporat aquí que li estan donant molt, molt bon rendiment. És a dir, a la defensa ja no tots els defenses que juguen amb aquest sistema de 5-3-2, els tres centrals que juguen ja no tots són contundents, sinó que la incorporació aquí de Witzel i d'Azpilicueta els està donant més pilota. Crec que les bandes els estan donant molt aire fresc. La incorporació de Lino o de Rorro Riquelme del Girona, bé, jo crec que ha sigut, els està donant més profunditat, més
alegria, Maqui, més parla relat. Més lent, que estic apuntant. Samu Lino, has dit? Qui és aquest?
Però tu no, a veure, a l'estat no teniu coneixement de...
Bé, jo estava preparant el Porto de l'altre dia.
Bueno, però ja suposo que esteu posant ja a la vista també el partit,
sí,
de l'Atlètico de Madrid, no? A veure, ara continuarà l'Àlex, però abans...
Anava per la defensa.
A veure, per contrarrestar l'Atlètico de Madrid diumenge, què teniu pensat?
Pues bueno, pues jo crec que la clau és a Montjuïc, no? Que té que ser una olla a pressió... hem de tenir el suport de l'afició, ha d'estar tot ple de maquis, que vinguin amb banderes, amb pitos, matasuegres, bubuceles, que es deixin la veu, si es dona tot això...
No, però, mira, perdona,
digues,
Xavi.
Maqui. No.
Sí, és que no t'estic preguntant del públic, això, és evident que la gent irà animant.
Xava, olla a pressió, eh?
Sí,
anima,
sí, no,
tots, eh?
Sí, sí, vale, molt bé, però dic a nivell de joc...
Bueno, però m'han de portar amb volandes, saps? Si tu et portes amb volandes l'afició... guanyes el partit. I llavors, pues, bueno, imagino que espero que si l'afició acompanya, pues jo crec que serà un bon punt d'inflexió per nosaltres per arribar a un punt d'inflexió que faci punt d'inflexió,
o sigui, una mica...
de cara a ser campions de Lliga.
3
migcampistes, 4... Bueno, 3-4, és que tot això és relatiu. Però això és relatiu,
sí,
Maqui. Home,
però és que, sí, Maqui, molt Maqui, em sembla molt bé el Maqui. Però la pregunta és el que feia el moment el del Mas. No? Ara li preguntaré el del Mas i després tu contestes.
Home, si perdem farem autocrítica, eh? Això sí que és veritat, eh?
No, però vull dir que, Àlex, a veure, per on patirà el Barça amb l'Atlético de Madrid?
Pel césped.
Home, patirà per fer-li mal, patirà per fer-li mal i patiran les transicions, i sobretot en aquesta petita societat que formen.
L'Atlético de Madrid té una transició ràpida, sí, d'aquestes que el Barça sempre ens enganxa aquesta temporada, no sé per què, sempre allò amb el peu canviat?
Contracop, sí.
Té una transició, i tant, té molt bon contracop, té molt bones transicions, també té capacitat per fer-te mal a pilota aturada i té capacitat per fer-te mal en la profunditat. Té jugadors com Morata, com Griezmann, com Marcos Llorente, que van molt bé a l'espai, o sigui que les vigilàncies defensives, és a dir, defensivament el Barça haurà d'estar impecable.
Però que tinc que preparar.
Però ara t'ho explica, però aleshores, per on patirem més? Per la línia del mig del camp? Perquè no tenim un recuperador ara? Depèn de quin mig de camp tinguem.
Ha de jugar Oriol Romeu, Xavi.
Sí, però això és quan arribes a la selectivitat amb tots els temes per aprendre. Ara en puc aprendre dos, jo. Quins temes m'aprenc?
A veure, jo crec que per al mig del camp no. És a dir, al contrari. Jo crec que aquí és on el Barça té una oportunitat.
Ah, això no entrarà en Xavi. Vale, perfecte.
A veure, no, ara digues, Àlex.
Sí, l'Atlético, com us he dit abans, juga amb 5-3-2 i, per tant... això vol dir que si el Barça es col·loca bé, jugui amb aquest quadrat o no jugui, li pot fer un 4 contra 3 al mig del camp. Però s'ha de saber moure i ha de saber tenir la pilota, no perdre-la, però a la vegada fer-li mal, no? Crec que l'altra oportunitat que té el Barça és que ha d'aprofitar que l'Atlético només juga amb un jugador per cada una de les bandes, amb un carriler. I aquí és on li pot fer mal. Per tant, ha de girar molt el joc... Ha de profunditzar per les bandes, ha de superar la pressió. L'Atlético de Madrid és un equip que té la particularitat de que et pot pressionar a totes les alçades del camp, i de fet ho veurem això, perquè ho utilitzen, a vegades et ve a buscar dalt, a vegades es queda al darrere. El Barça, pressionin o no el pressionin, ha de superar aquesta pressió i girar molt el joc. Sempre al costat contrari és on li pot acabar fent mal. I per acabar, jo crec que hi ha una zona clau que l'Atlético de Madrid deixa desprotegida, que és la frontal de l'àrea, per aquesta manera de jugar, i perquè quan l'aconsegueixes posar camp contrari acumula molta gent a l'àrea. Crec que el Barça ha de provar més el xut exterior. De fet, l'Atlético de Madrid ha encaixat la majoria dels seus gols així, i els partits precedents contra el Barça típicament ha estat una zona on ha patit.
Escolta, i ja que estem parlant, ara li pregunto també abans, i després li preguntaré al Xavi.
Xutar jo.
Com creus que sortirà, o creus que hauria de sortir Xavi al partit?
Amb l'11 et refereixes?
Sí, amb quin plantejament? O sigui, és a dir, perquè clar, quan que el Xavi va canviant segons quin partit... Vull dir,
segons quin rival, no?
Exacte.
Sí, Sí, de fet està buscant la tecla que encara no l'ha trobat,
però, ja, bueno, però
jo crec que a poc a poc sí, s'hi va costant. Jo crec que hauria de sortir amb el mateix 11, amb una variació, que és posar Araujo al centre i Koundé a banda, en el sector dret, diguéssim. I aquest és el dubte que tinc, si ho farà o no ho farà. Respecte a l'11 tinc pocs dubtes, jo crec que repetirà. I després de venir de la segona part del dia de l'Oporto, crec que ara mateix no és un partit com per provar gaires coses noves, sinó per tirar d'aquest fil que vam veure a la segona part i intentar matitzar alguna cosa, com per exemple la que us dic, no? Posar Araujo al centre, que llavors milloraries una mica el tema de les correccions i les vigilàncies, i posar Koundé a la dreta, que en principi a un costat ha de tenir millor sortir a pilota que Araujo, tot i que l'altre dia ja vam veure que Koundé doncs no, mira, no estava fi.
Doncs en exclusiva, jo crec que ara està per aquí.
Espera que està per...
Sí, no, Xavi està apuntant l'11.
La pregunta és, si li vaig al Koundé i li dic, tu vas a jugar de lateral, si ell em diu, va a jugar de lateral, tu tia la calva, què faig?
Poses a Christensen.
Va bé. Clar. I el Koundé?
Mira, tu has resolt bé ara l'Àlex.
Sí, sí. Sí, sí.
I el Koundé?
De fet, ja tenim l'11 per diumenge. Jo no sé si Xavi...
El Koundé, el Koundé posa la banqueta o que es vagi a fer les trenes.
Després tens l'incendi.
Bueno,
a l'Atlètic de Madrid passa una cosa molt estranya que passava fa molts anys, ara ja no passa tant. Jo no sé si Xavi s'imagina com seria ell estant 12 anys seguits al Barça com a entrenador.
Ui, no. Jo, a mi això no... Jo vaig partit a partit i a mi no me'n parlis de tonteries.
Ho dic perquè Xolo Simeone porta 12 anys a l'Atlètic de Madrid.
Ja porta tant, no? Celestón, eh?
Sí, sí, va substituir, és que ni ens en recordem, a Gregorio Manzano.
Ui, no sé ni qui és.
A la temporada 10-11. Àlex, jo no sé si amb Simeone, a banda de que ha passat dos vegades per Turquia i algunes altres coses, però amb aquests 12 anys, a nivell esportiu...
Per Turquia vols dir a fer-se una remocatada, eh?
Sí, una remocatada.
Sí, sí. Té el césped molt ben tallat.
Sí, bueno, que alguna vegada realment li han fet fatal.
Llavors...
Que portés un escoixbrite desfermat aquí al cap.
I s'ajuda amb uns polvets màgics.
Sí, bueno, que tots coneixem.
Que tots coneixem.
Que tots hem practicat.
Exacte, que llavors...
Sí. Bueno, dissimula una mica.
Dissimula.
Sí.
I sempre...
Ja, alguna vegada que n'he fet ús, ja... me'l serveixen amb pala. Necessito tant que ve la de maquillatge i la maquilladora i la posa al cap i... com si llancés carbó en pols per tapar la closca.
Doncs, Àlex, futbolísticament ha evolucionat l'Atlètic de Madrid amb Simeone o sempre és el mateix el partit a partit i el mateix sistema, però han canviat els jugadors?
Ha evolucionat, sens dubte. A veure, la idea mare mai serà l'Atlético de Madrid un equip que ens enamori per jugar de manera associativa, no? És a dir, mai veurem el joc del City, però sí que ha evolucionat. És a dir, pensem que quan va arribar Simeone era un 4-4-2 fixe, molt marcat, sense cap variació. Ara està jugant en 5-3-2, també ha canviat de sistema un parell o tres de vegades durant aquesta trajectòria, i ara, com us deia, crec que està jugant més obert, més ofensiu. Ha evolucionat i sobretot el més destacable és aquesta capacitat de convèncer la gent o els seus futbolistes perquè sempre no negocin cap esforç, no? L'Atlètic de Madrid sempre ha estat un equip super solidari i ho és ara mateix, tot i que hi hagi jugadors que portin molts anys, sempre segueixen aquest pla. És un equip competitiu, jugui en el sistema que jugui l'alçada que jugui, i és un equip que, òbviament, pren pocs riscos en la sortida de pilota, però que sap explotar molt, molt bé les seves virtuts.
Hola, soy Santi Segura.
Hombre, ¿qué tal, Santi?
Yo,
bueno, ¿cómo ves el partido?
Mi cariño para Alex del Mas. Creo que se ha hecho un análisis muy genérico. Me gustaría entrar en detalles. Yo creo que el clásico contra el Atleti siempre suelen ser clásicos electrizantes. Siempre hay muchos goles, la afición está alterada, Simeone gesticula y siempre hay mucho espectáculo porque son partidos de ida y de vuelta con dos estilos opuestos.
¿Xavi Sadomo?
Muy gracioso en especie.
¿Cómo?
Se ha dormido.
Santiago, Santi.
Santi.
Perdón.
Estamos aquí con el comentario del partido del domingo.
Te estoy diciendo, Jordi.
No, Jordi, no. Esto no estás en el Basté, no sabes ni en qué día estás.
Es un partido
esto no es por la mañana, esto es por la noche, que no lo ves, que son las 7:30. ¿Eh?
Es un partido muy agradecido.
Sí, bueno, de siempre, sí.
Yo voy a ver el partido.
¿Eh?
Voy a ver el partido.
Que vas a ver el partido, va.
En el cine, viendo Napoleón. porque esto ahora estará vacío y así pues ya la, ¿eh? Así veo la película.
¿A ti?
Te ha tornat a dormir, eh?
Sí, sí. Jo, home...
No, això...
El matí ja dorm a les ovelles, però és que aquí ja dorm a l'audiència.
Això li va passar a Albert Benages. Sabeu qui és l'Albert Benages? Ex-observador a la Masia, comentant un partit de Barça TV amb Jaume Marcet. De sobte es va dormir com a comentarista tècnic i el van haver de despertar perquè es va quedar clapat a una narració. Sí, sí.
Bueno, deixem a fer una pausa, hem de parlar de Lewandowski.
Lewandowski, tio.
No, 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 no parla de Lewandowski.
Sí, Lewandowski, sí. Ara hablamos nada en 4 minutos. Hem de parlar de Lewandowski.
No hay que confundirlo con el grande.
D'Iñaki Peña, que li tornarà a tocar el... Oiga.
Però escolta. A ver. Però què toma?
Ve aquí a dormir, tu.
Sí, tu. Segurola.
Segurola, jugava.
No, si eres tu, si eres tu, Segurola. Ara tornem.
No hay que confundirlo.
Versió RAC 1.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com els torrons Dewey Toweroski senyalitzats amb la segona unitat al 70% a 69 cèntims. Capravo, el Nadal que enamora.
Nadal en moda fàcil amb la sirena i aquesta oferta de pack de 4 llums de salmó noruec premium, tonyina o lluç premium amb el 30% de descompte en la segona unitat. Només fins al 10 de desembre.
S'acosta Nadal i encara no tenim les figures del pessebre.
Saps on les podem comprar? A la Fira del Pessebre d'Olot, del 8 al 10 de desembre. Al centre de la ciutat hi trobarem figures del pessebre típiques catalanes i de qualitat. També hi haurà l'espai quilòmetre zero amb els millors regals d'artesania de la comarca, el mercat de Nadal, tallers i activitats per tota la família i Nadal és al carrer.
Genial!
Fira del Pessebre, del 8 al 10 de desembre al centre d'Olot. Més informació a descobreixolot.cat. Organitza Ajuntament d'Olot.
Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto. Galets a Neto. Disponibles als supermercats Espac, Casey, La Sirena, Llobet, Nova Venda, Sorli Discau, Balbi, El Corte Inglés, El Campo i molts més.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Cuidar-te, que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Per fi! Mira que he voltat fires de vehicles d'ocasió, però només a la fira de Difi Girona he trobat el cotxe d'ocasió que buscava.
Del 25 de novembre al 2 de desembre, vine a la segona fira del vehicle d'ocasió a Difi Girona. Tots els nostres vehicles amb descomptes especials per acabar l'any. A la nau de Difi Girona, a la zona de concessionaris de Fornells de la Selva.
Li hem preguntat a tot un país, i tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Navegar amb un veler, aprendre un nou idioma, córrer una marató, treure'm el carnet de...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro, ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa't a la teva oficina o a mapfre.es.
Del 6 al 9 de desembre, 61a Fira de Mostres d'Amposta.
Comerços, ramaderia, maquinària agrícola, vehicles, zona Ebre i vents, desfilades, tastos...
Info a firaamposta.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto. Galets a Neto. Disponibles als supermercats Espac, Casey, La Sirena, Llobet, Nova Venda, Sorli Discau, Balbi, El Corte Inglés, El Campo i molts més.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Ole, ole!
Vinga, que avui, per cert, a Lleida han obert els llums, estem ja entrant amb la recta, diguéssim, ja veiem la recta que ens porta cap a Nadal, cap a les festes.
I és el moment ideal per menjar torrons Vicenç.
Torrons Vicenç, l'autèntic tradicional torró de Gramúria. Estem preparats per parlar del millor torró del món. Torrons Vicenç, l'autèntic tradicional torró de Gramunt des de 1775. Ens sorprèn cada any fusionant sabors que es converteixen en una experiència per al paladar. Enguany ens porten fins a 10 noves varietats, entre les quals destaquen el torró de litxi i gerds amb pètals de rosa, el torró cremós de coco amb coco cruixent, el torró de plàtan i xocolata o el torró milfulls de maduixes amb nata. Descobreix-los al teu supermercat i als establiments habituals. Torrons Vicenç, el torró. Torró.
Gràcies
al
senyor Vicenç.
No coneixia el senyor Vicenç.
Sí, no el coneixíem i a partir d'ara ja l'hem incorporat al programa. Però,
francament, aquesta veu tan penetrant, a mi tinc ganes de menjar-me un
torró. Veu penetrant, a més, una veu gens afectada.
Una hamburguesa.
No, molt bé.
Quan demano una hamburguesa també la demano amb aquest to de veu. Una hamburguesa amb doble de formatge.
És bé de gust, eh? Bé, jo crec que Xavi li hauria de parlar d'aquesta forma a Lewandowski per intentar convèncer-lo que el gol és més llaminer del que sembla, perquè queda força lluny. Ara mateix Lewandowski, 8 gols, 4 assistències en 16 partits, lluny, de les estadístiques de la temporada passada, però més enllà de les xifres, el que ens preocupa, Àngels, és les sensacions.
És com si Lewandowski es n'és que avantia cada partit, cada cop,
sí,
saps?
Cada cop més assalanitzat, Més o menys. Àngels, a tu et preocupa Lewandowski? Creus que és un tema de que ja arribarà?
A veure, jo crec que Lewandowski, per una banda, necessita que li posin la pilota i al Barça li està costant moltíssim arribar i a trobar a Lewandowski per donar-li la pilota, perquè quan li arriba normalment les enxufa. Ara, sí que sé que davant el Porto li van arribar només dues pilotes i una, per mi, era claríssima i no gira ràpid i no xuta de primera.
És que va amb caminador, és que pràcticament ha de vigilar amb el caminador i xutar entre el caminador.
I clar, això em va preocupar, perquè vaig pensar, ostres, li falta aquest puntet de forma i el que... Mira, que tenim aquí el Xavi.
Bueno. Xavi.
Què passa si el deixem una miqueta a la banqueta? Bueno. Perquè jo l'altre dia, sincerament, crec que els canvis a la davantera eren justament el de Lewandowski i va canviar els altres dos. I no ho entenia, perquè per mi Rafinha no ho estava fent malament, Joao Félix no ho estava fent malament,
bueno,
i aquí
ja...
canvia...
S'ha de tenir en compte la preparació física.
Però és
física.
Que jo prefereixo que un jugador, si fa 60 minuts bons i en rendeix i descansa 30...
Ah, però tu no estàs dient, tu no saps coses. Hi ha coses que jo les sé, del Lewandowski.
Aquest és el típic argument d'entrenadors.
Ho hem treballat.
No, jo veig coses que vosaltres no veieu, no?
Tot és això has de fer justícia amb el treball de la setmana. Tu has de fer justícia, tu vens als entrenos cada dia? Clar que no.
Perquè no us deixeu.
Amb el Robert no hi ha cap problema. Treballa molt i està a punt d'arribar al punt d'inflexió.
És així, Àlex, ens hem de preocupar o clarament li queda aquest partit per arribar al punt d'inflexió?
Jo crec que marcarà gols Lewandowski, no? Amb Lewandowski hi ha tres coses. La primera d'elles, jo crec que és una qüestió física, és a dir, és un futbolista... En el futbol actual és molt difícil que un jugador a l'edat que té Lewandowski pugui aguantar aquesta càrrega de minuts que té, que és jugar tots els minuts cada 3 dies, anar a la selecció, tornar...
Sí, però amb això és el que deia l'Àngels, no? O sigui, doncs dona-li descans a Lewandowski.
El canvies.
O dels iaios, aquells cotxets que van amb el cotxet amb el mando i que xutin amb la crossa o amb el peu, però que vagin amb el cotxet per córrer.
I ja no juguem 90 minuts, perquè ara els partits acaben al minut 110.
Digues, Àlex, digues.
Aguanta els pets.
Sí, per mi totalment. Per mi hauria de racionalitzar els minuts i no pot arribar amb tanta càrrega. I és molt diferent un migcampista que un atacant. És a dir, podríem parlar de casos com Modric, etc, etc. És una història totalment diferent ser migcampista, perquè és un joc més de continuïtat, que un atacant que has d'estar explosiu, no? I jo crec que es veu molt evident amb Lewandowski, amb la versió actual, que se li van els controls, ara ho dèieu, no?, que li costa girar. Crec que hi ha un component físic. Això un. Dos, crec que l'equip ara mateix no ajuda en el sentit de que costa molt generar ocasions de gol. Mira, Lewandowski en aquesta lliga porta 33 rematades, 27 des de dins de l'àrea, i porta 7 gols, no? Estem parlant d'un 26% d'efectivitat. No és molt alta, però tampoc és cap drama. És a dir, per exemple, Harry Kane, que és el futbolista que ho està patant, que ho està marcant tot, està en un 45% d'efectivitat. Què vol dir això? Que a poc que generi ocasions de gol, Lewandowski te les anirà marcant. Ara bé, n'has de generar més, i crec que les dues coses combinades expliquen una mica aquest Lewandowski.
A veure, li preguntaré a Xavi, diumenge, a banda de que evidentment jugarà Robert Lewandowski...
que jugarà.
No, això sí, però anava a preguntar de quina manera... pot mentalitzar-se el jugador per tornar a ser aquell jugador que vàrem viure i disfrutar la primera temporada.
Tu tranquil, digues tranquil. Deixa de preguntes així d'allò, perquè si el diumenge estem a més de 15 graus, menys de 15 graus, però més de 7. O sigui, bé, la pressió atmosfèrica s'hi acompanya, si estem en pistis, si la lluna està en pistis...
Sí. Però això no és el febrer, pistis, no?
Bueno, no sé, la lluna... És
la lluna d'estar pistis, sí.
Si no plou, si s'ha depilat bé les cames, que això va bé per la hidrodinàmica, si no s'ha discutit amb la dona al matí, que ja passa últimament, que... Bueno, si s'ha fet una bona caca...
Ai, per favor.
Si ha anat bé de ventre, diguéssim. I jo estic convençut que serà el punt d'inflexió del Robert aquest partit. Bé, perquè anirà directe pel Pichichi, o no, és igual.
Bé, ja hem de confiar, no sé si hem de confiar tant amb l'esquena de Ter Stegen, no sé si demà s'entrenarà Xavi...
Bé, l'Iñaki ha jugat bé, home, patiu.
Àlex, l'Iñaki, déu-n'hi-do, ho diu el Xavi, ha jugat bé, li té confiança, 6 partits ja porta aquest any 2023.
Yo, te digo una cosa, antes de que hable el Desmond, déjame decir una cosa, porque yo lo conozco, ¿me entiendes?
¿Tú conoces a Iñaki Peña?
Yo conozco a Iñaki Peña, es pura nobleza, ¿me entiendes? Mucho mejor el rubio ese, mucho mejor Iñaki que el pavo ese, el celoso ese chupón, el Ter Stegen ese, que lleva un pelo postizo, el pumuki es amargado, ¿me entiendes? El Iñaki, el pelo suyo, ¿me entiendes? No se lo ha comprado nadie, ni se lo ha puesto, ni lleva pelo muerto, ni se lo pone del pubi en la cabeza, ¿me entiendes? Es suyo todo, puro pelo, ¿me entiendes? Y tiene los guantes más grandes que la cara ese del Ter Stegen, ¿me entiendes? Ante todo es mi bro.
¿Pero de qué conoces a...?
Pues nos encontramos en el parking del Carrefour, que estaba ahí, y desde entonces hay un teteo y hay pura nobleza, ¿me entiendes? Y nos conocemos de muchas cosas.
¿Qué Carrefour, por ser?
El del Prat.
Ah, no era el meu.
Àlex, ja veus les amistats d'Iñaki Peña, l'Adri, són força amics.
Bueno, l'Adri, el que ha destacat, que els guants del Iñaki Peña...
Són més grans que la cara del tuyo.
M'ha agradat el tema del pelo puro. Àlex, en aquest cas, Iñaki Peña, més enllà de com a porter, a nivell també de treure, ser el primer que treu la pilota, que també el Barça això és molt important...
Amb tot el millor.
La sensació, Iñaki Peña...
Sí, és molt bon porter, i de fet jo crec que si hi ha dubtes amb Ter Stegen no cal ni que entreni ni que no entreni. Jo crec que hauria de sortir Iñaki Peña perquè està en plenes condicions. Sí, també troba l'home lliure molt bé, també juga ben curt, en llarg, doncs es defensa força bé. No és Ter Stegen, és una evidència. Estem parlant de que Ter Stegen és un top mundial i per tant no és el mateix nivell, però sí que és un gran substitut, i conforme vagi jugant, conforme vagi tenint continuïtat, encara millor. Ja vam veure una molt bona versió davant de l'Oporto. I crec que no hauríem... És a dir, el partit no canviarà hi hagi Iñaki Peña o Ter Stegen. Jo crec que passa més per el comportament, per la versió del Barça que veiem, que no per la porteria, perquè crec que podem estar tranquils.
Una cosa que funciona, també va la discutir, la
premsa. Jo discrepo en aquest cas, Xavi, amb el que diu l'Àlex Dalmas, perquè jo crec que no es valora, que és un clàssic, no es valora enlloc el paper del porter. Un porter com és Ter Stegen, que sempre la gent a vegades el comenta i es fixa en l'error. O sigui, ha guanyat un grapat de punts
i tant,
salvant... Home, no, la mitja lliga de l'any passat és de Ter Stegen.
Vale, ho dic per,
que... en Lliga.
És que és de fiabilitat alemana, sí. Eh?
Bueno, jo no sé el que és.
És que van encaixar poquíssims gols l'any passat.
Per això dic, o sigui, que per mi la clau... O sigui, tenir un bon porter, la prova la tens amb el Madrid. O sigui, el Madrid es va lesionar a Courtois i van anar a buscar un altre porter bo i es van deixar d'anar a jugar amb el segon porter. Per tant, jo crec que sí que Ter Stegen pel Barça és molt important.
Iñaki Peña, ¿qué? Que estaba cargando el coche los yogures, le cayó un yogur al suelo y lo pilló al vuelo. Se hubiera roto, no, no, si y no todo el suelo lleno de yogur, todo el asfalto lleno de yogur, sí, eso no, puede matar a una persona.
Sí, pero...
con un resbalón.
Pero el yogur de plástico puede matar a una persona.
Pues te puedes resbalar, te puedes matar.
Hombre, pero... Claro, línea, es que
bueno, no, bueno, però vull dir que per mi...
Gran de proteína.
Si m'he deixat acabar, dic que per mi, hosti, és un jugador molt important al Barça, Ter Stegen, i que per mi, per molt que en vengui Iñaki Peña, no és Ter Stegen. Ja està.
Per mi, un dels problemes que tenen els porters del Barça que coincideixen amb Ter Stegen és que tenen molt poques oportunitats. Jo recordo l'època que coincidia amb Claudio Bravo, aquella polèmica, perquè no volien repartir-se... Ell no volia que Bravo jugués una altra competició, les volia jugar totes, i Bravo va acabar marxant. Clar, si Iñaki Peña, per exemple, jugués la Copa del Rei aquesta temporada, per exemple, això va donar una continuïtat que al moment que Ter Stegen té un problema, el segon porter teu té una...
Té més confiança.
Té una confiança i clar, és que això que deien, quan diuen de l'estat de forma dels jugadors, per molt que s'entreni, si no juga, no agafa la forma al 100%. Els porters... Es passa la temporada que si estan a la banqueta, clar.
Xavi, escolta'm una cosa, ara que estàveu parlant d'allò. Que si un vius, que vius aquí dalt. Escolta, que tots dos
pisos... Ara no cal desvetllar on viu el Xavi, tu.
Sí, que viu aquí dalt.
Escolta,
no ho diguis, home.
Ahir vaig passar per davant de casa teva. Escolta, vaya gasto, eh? Tots els llums oberts, eh? Però deu ser seccionista d'una elèctrica, tu, eh? Perquè vaya gasto corrent, eh? I la casa Platja d'Aro, la d'allà a la Casa Conca, també té els llums del jardí oberts, eh? Que ja m'ho va dir la meva filla.
Nadal, escolta, serien les llums de Nadal.
Que és seccionista d'una companyia elèctrica o d'un vaya gasto?
Té raó, el Maqui, té raó, perquè tenim que fer autocrítica d'aquest tema. Jo ja els he dit als nanos i a la dona que paquin els llums quan sortim de l'habitació, però és que si no estan concentrats al 100% des del minut 1, és impossible que puguis tenir un punt d'inflexió en el gasto de la factura.
Hòstia, no, i que passa't amb portes, portes una tarda amb el punt d'inflexió.
S'ha de tenir...
passat amb el punt d'inflexió.
Vigila allà l'urbanització de Platja d'Aro, que tens molts veïns russos, i aviam si tindràs un susto, eh? No, que tot allò, aquella urbanització està plena de russos, eh?
S'ha de vigilar, s'ha de vigilar.
Bueno. Sí. Bé, m'agrada que estiguis aquí, Àngels, perquè hi vam parlar d'un tema interessant que tu normalment el tens, que és el tema dels socis.
És un tema propi del Mago Pop. Perquè hi ha hagut una desaparició de socis.
Ha desaparegut 30.000 socis. Uau!
És que ahir es va tancar, ho dèiem, eh? Ahir es va tancar el termini d'inscripció pel cens del Barça perquè els socis i sòcies regularitzessin la seva situació.
La gran desaparició.
I atenció, perquè hi ha més de 30.000 socis que no s'hi han inscrit. Això representa un més del 21% del total. Ara mateix el Barça només té 110.531, no, només dels molts que en té, que hagin presentat fe de vida. És a dir, com ens va dir l'Àngel, nota d'àudio, omplir un formulari, etc. Què passa amb aquests més de 30.000 socis que de moment ni són ni se'ls espera? Són vius? Són morts? Són tímids? Aquest, no sé, jo crec que Àngels ens hem de preocupar. El Barça, una vegada més, és la tercera vegada que fa pròrroga, tant de bo el col·leguessin sigut tan generosos amb mi i amb molta altra gent, amb les repesques, perquè ha donat de termini un mes més, fins l'1 de gener, per que aquests més de 30.000 puguin dir la seva.
Això va començar el 31 de març.
Clar.
S'havia d'acabar el 31 de juny. Ho van passar el 30 de juny, perdó. El 31 d'octubre. Ho van passar el 30 de novembre i ara han dit fins al 31 de desembre.
Exacte, 1 de gener. Però,
jo sóc sòcia del Barça. Deixeu-me que faci una mica d'autocrítica dels socis, perquè ens omplim la boca de que volem que el club, per exemple, continuï sent propietari del... que el club és propietat dels socis. Però després, escolta, no anem a les assemblees.
Bueno, és que ho posen
escolta,
uns dies...
Escolta, no volem anar a Montjuïc, perquè avui sembla que estem pujant al K2.
Fa molt fred, eh?
El K2.
No, en sèrio, de veritat. I ara, que hem de fer una gestió. Mira, jo, tecnològicament, sóc molt boomer, no m'entero de res. I jo vaig fer-ho en 5 minuts, tampoc no va ser tan difícil. Ja passava, veuràs tu.
Vas haver d'enviar una nota d'àudio?
És que mira, jo, si la vaig haver d'enviar, crec que va ser... Jo crec que era una cosa com dones fotos, però va ser tan ràpid que jo hi pensava, ui, estan dient moltes coses, tot això ho vaig fer, i vaig entrar a la web a comprovar que les meves dades estaven correctes i posava que tot ho havia fet bé. De veritat, o sigui, ho vaig fer en un moment. I el meu fill també ho va fer, vull dir, no és tan complicat. I jo crec que aquests 30.000, vés a saber quants estan morts i quants són... reals.
Igual però... sona Montjuïc, però no a l'estadi, sinó al costat.
També. Exacte, però, per bueno, però van a veure el...
Hola, bona tarda, sóc Lluís Permanyer.
Hola, Lluís.
De Barcelona, La Vanguardia. Escolta'm, sí. Això d'haver fet aquest cens és una greu errada històrica.
Per què?
S'ha vist que la meitat són morts i sempre hi havia algú disposat a pagar la quota per poder anar a l'estadi. Jo mateix he anat durant anys i anys al futbol amb el carnet de soci d'Antoni Gaudí, que encara segueix vigent. Bueno, fins ara, perquè clar, l'acabaran traient. I també he anat amb el carnet de Rudi Ventura, que en Pau descansi. Oh, sí, i també tinc a casa el de Joan Gamper. Clar, tinc el carnet també del pare de Dalí, que quan anava al futbol només menjava fruita i cridant el gol en un partit li va passar el mateix que aquell dia que van al mercat.
I el Dalí li va dir, diu, és una història de la família. Diu, un bon dia el meu pare, que era molt esboirat, el notari de Figueres, va dir, avui me'n vaig al mercat i només em fotré fruita. I es va fer una tracada de fruita que li va venir una diarrea i aleshores va haver de tornar amb el xofer que el va acompanyar a casa i ha cagat a dintre del cotxe. I a l'arribar a casa, en comptes d'entrar per la porta de servei de darrere, va entrar per la porta principal i el Dalí em deia que cridava, m'he cagat a les calces.
Com seria això,
Oriol? M'he cagat a les calces.
Sí, va cridar gol i es va cagar a sobre. Bueno, espero que no donguin de baixa cap d'aquests carnets perquè, home, la pèrdua seria tremabunda.
Sí, irreparable. Bé, Àlex Dalmas, moltíssimes gràcies.
Un plaer, ja ho sabeu.
Àngels Prieto, gràcies. Que vagi molt bé l'acte. Que sí,
dona
recordes
a Joan Poquí, que també va al sopar, eh? El Joan Poquí va al sopar.
Sí. Gràcies al Xavi.
I ensenyaré a fer la gestió aquesta del mòbil que vaig veure que estava amb la...
Gràcies al Xavi Hernández. Xavi, moltíssimes gràcies.
Gràcies, home.
A l'Albert Bermúdez també. Un aplaudiment. Bon cap de setmana i dilluns, a veure en què ens trobem la nit del diumenge.
A veure si hem de venir de blanc o de negre.
Aquell ascensor que volies no fotre per baixar la platja allà a Platja d'Aro, allò era il·legal.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
Aquest Nadal no et perdis l'activitat solidària dels Barrufets a Finestrelles Shopping Centre. Vine i gaudeix jugant a l'autèntic poble dels Barrufets. Podràs fer activitats, tallers i moltes sorpreses més. Tota la info a finestrelles.com.
Vine i fes barrufar el teu Nadal a Finestrelles Shopping Centre.
Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Encara no tens el teu Marcelinus?
Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
Marcelinus, jerseis amb nom propi.
Nova convocatòria de la beca dels Premis Carles Rahola per projectes de recerca o d'assaig sobre el periodisme i els mitjans de comunicació a les comarques gironines. Pots presentar la teva proposta fins l'11 de gener del 2024. Més informació a premiscarlesrahola.cat. Ajuntament de Girona.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA obrirà el pròxim diumenge per fer realitat les teves idees. La botiga de Badalona romandrà tancada.
Hola, sóc el Bruno Oro i estreno Ai, 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 un show còmic sobre la intel·ligència artificial.
Tito, es veu que surt un clon del Bruno que és la bomba.
Sí, però no fa tant riure com jo.
Hombre, dale dos gin tònics i veràs.
Bruno, t'has acollonit? Vols fer el sofruta de la porra? Va, Bruno, fes la cuca trempada.
Entrades a balanyamviu.com.
Quan practiques meditació, res no et pot moure del teu centre, ni tan sols quedar-te sense aigua calenta, perquè la maleïda caldera s'espatllota i cap tècnic t'agafa el telèfon. Per sort, existeix el servei de manteniment de Rotxat. I ara, si el contractes a rotxat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Rotxat, els experts de la tranquil·litat.
Polestar 2. L'evolució continua. Més autonomia, més distàncies. El teu 100% elèctric de disseny escandinau, ara amb 654 quilòmetres. Reserva la teva prova de conducció amb un expert. Polestar.com.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 31 de desembre. Finançant amb Banc Etrem S.A.U. Més informació a Hyundai.es.
RAC més 1
i Fertilab Barcelona Institut Català de Fertilitat presenten Una Nova Vida amb Romina Vallès, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC1. Tots som 1.
Doncs nosaltres ja aniríem recollint, Edgar, Espera't, que no et sentim.
És hora perquè...
Bueno, mentrestant saludarem la Llonesta, què tal, Anna?
Hola, Toni, bona tarda.
Tenim alguna cosa de la tarda, així ens punta?
A veure, estem pendents de si arriba algú més de Junts a Ginebra per saber exactament on es farà aquesta reunió. De moment, Lluís Tovar sí que podrà confirmar que ha vist alguns membres de Junts a Ginebra. Però clar, això no vol dir que es faci a Ginebra, potser es pot fer en algun dels pobles del voltant, no ho sé. Ara parlarem amb ell i que ens ho...